Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'Hospital Temporal de la Pista Coberta ha despertat polèmica. L'alcaldessa Marta Ferrés assegura que el govern català ha frenat la construcció, que s'està fent de forma intensiva per estar en marxa d'aquí 9 dies. Una decisió que s'ha pres perquè l'opció de l'exèrcit no agradava. Així ho ha lamentat Ferrés.
Estava tot en marxa i ahir va venir una responsable, doncs, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, i quan s'estaven començant a muntar, doncs, ja aquestes tendes de campanya de l'exèrcit, van decidir que esperava l'operació i que volien fer un altre tipus, doncs, de distribució, que no és amb tendes de campanya, que sembla ser que serà amb panels. A nosaltres, des d'aquí, jo com a alcaldessa de Sabadell, dir-vos que ens és igual si són tendes, si són panels, però jo l'únic que dic és que s'aclareixin, perquè aquí nosaltres hem corregut com a ajuntament moltíssim per tenir aquesta pista a punt.
La consellera de Salut, Alba Vergés, per la seva banda, assegura que no s'ha frenat aquesta adequació de les instal·lacions de Sant Oleguer, sinó que s'ha fixat fer-les amb panells com a l'IFEMA de Madrid. La polèmica arriba el dia en què el nombre de víctimes per coronavirus al Taulí ha arribat a les 144. De fet, en les últimes 24 hores han perdut la vida per la Covid-19 16 persones. Els pacients a l'UCI s'enfilen fins als 55 i el nombre d'altes també creix fins a les 191. Josep Maria Barrades, infermer del Taulí afectat pel coronavirus, assegura que l'hospital està fent veritables esforços per assumir la situació.
Se li ha donat la volta a l'hospital com un mitjó, o sigui, és tremendo. Ha fet un canvi, l'hospital és irreconocible totalment i és una mentida que pugui fer tot el que s'ha fet, no? I sobretot és, amb un pla de contingència bestial que s'ha fet, que s'ha anat molt planificat i molt pensant un dia a dia de com va canviar les coses.
Enmig d'aquest escenari, les empreses vallesanes treballen dur per posar el seu gra de sorra per pal·liar els efectes del coronavirus. La sabadellenca Hugo Dax ha deixat de produir camises aquests dies per fer mascaretes, mentre que la castellarenca Accent Systems ha inventat una pulsera que permet saber totes les persones amb qui ha estat en contacte un infectat per coronavirus i així no haver de confinar tota la societat. Us ho explicarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 9 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen, com es manté també aquesta pluja i aquesta llevantada. Marxarà aquest temporal en les pròximes hores? Li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Hola, què tal? Els núvols són els protagonistes a tot el territori, amb l'excepció de la Vall d'Aran, on allà encara aquest matí està mig ennuvolat, però creiem que també durant la tarda quedarà ennuvolada. Aquesta ennuvolositat també l'acompanya precipitacions, ruixats dispersos en conjunt, d'intensitat feble o localment moderada, però la zona del litoral i prelitoral són una mica més continuats i també una mica més intensos. On seran més intensos i abundants seran les Terres de l'Ebre, on localment aquest migdia i tarda pot haver-hi alguna tempesta d'intensitat forta, per això hi ha un avís activat fins a la tarda d'intensitat forta a les Terres de l'Ebre, i també podran acumular des de les 6 del matí d'avui dimecres fins a les 6 de demà dijous, les 6 del matí de demà dijous, podran acumular gairebé més de 100 litres a les Terres del Sud, sobretot al massís del Port, per això hi ha un avís també per aquesta acumulació important. En paral·lel, la llevantada portarà vent i mar, alteració marítima, que també comporta un nou avís. Per tant, situació una mica complicada a l'extrem sud i a la zona de la mar. De cara a demà, tot això anirà menys, però encara molts núvols, ruixats, precipitacions disperses, però hi ha molt menys entitat. I sí que divendres notarem una gran i notable millora. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació igual que en els últims dies d'estat d'alarma, carreteres buides a l'entorn de Sabadell, i restriccions als municipis de la Conca d'Òdena i a la frontera, on només poden passar els transports de mercaderies. Passant 4 minuts de les 7, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, denuncia que el govern català ha paralitzat la creació de l'hospital temporal a la pista coberta d'atletisme. Segons Ferrés, la polèmica ve generada per la utilització de tendes militars en lloc de panells, un matís que l'alcaldessa considera poc rellevant com per aturar el procés que podria dotar el Taulí de 240 llits més per a pacients de coronavirus. Davant l'ordre d'aturar el procés d'adaptació de la pista coberta per la seva funció d'hospital temporal, Ferrés ha reclamat al govern català que aclareixi els seus criteris el més aviat possible per poder reprendre els treballs.
Tenim aquí l'exèrcit, tenim aquí gent pendent de saber què és el que s'ha de fer, per tant, que decideixin què és el que s'hi vol fer i que, per tant, s'executi. La gent de l'exèrcit també ha dit que estan pendents doncs, que arribi aquest nou material que sigui doncs, el que es decideixi des de la Generalitat de Catalunya, que ells, evidentment, quan arribi la instal·laran, però el que no pot suposar en cap cas és una demora en el calendari. Amb això vull ser molt clara. És a dir, en aquests moments és una situació d'extrema emergència, necessitem aquest hospital de campanya i, per tant, el que no pot ser és que un canvi de criteri al mig del partit, diguem, ens suposi que s'allarguin els calendaris per l'entrada en funcionament d'aquest hospital.
L'alcaldessa també ha lamentat que el govern català no estigui prestant cap tipus d'ajuda per fer front a les mancances que viuen les residències de gent gran de la ciutat i del conjunt del país.
Diferents alcaldes i alcaldesses ja hem sortit denunciant aquesta situació perquè és una situació molt greu. Tenim gent a les residències que en aquests moments no se'ls està atenent, residències que tenim sobrepassades, que se'ls estan agafant la baixa als professionals. Nosaltres des de l'Ajuntament no podem fer res perquè no tenim equips mèdics. Estem intentant doncs, distribuir-los el material que tenim doncs, perquè es puguin protegir, el poc que tenim. Estem també intentant doncs, contractar nosaltres directament desinfeccions. Hem demanat ajuda també a la UME, a l'Exèrcit, diferents alcaldes i alcaldesses perquè es pugui actuar, però és la Generalitat de Catalunya a través de la Conselleria de Salut i a través de la Conselleria de Serveis Socials els que han d'actuar i han de donar instruments en aquestes residències. No pot ser que se'ns deixi en el món local sol en aquesta pandèmia.
Des del govern català, en canvi, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha negat que s'estiguin posant pals a les rodes de l'exèrcit per la construcció d'aquest hospital temporal. En aquest sentit, insisteix que només han demanat una separació d'espais per panells com s'ha fet a IFEMA, a Madrid. Qui també s'ha posicionat sobre aquesta polèmica és el portaveu del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Sabadell, Adrián Hernández, que s'ha mostrat indignat i ha recordat que Sabadell té els índexs més alts de contagiats i de morts per coronavirus de tota Catalunya. Per això considera incomprensible que per motius polítics, diu, s'estigui perdent un temps valuós d'atenció als malalts. Les mesures de prevenció contra la pandèmia del coronavirus en el context hospitalari s'haurien d'haver pres molt abans. És per això que ara manca estoc de tests de diagnòstic i s'han de fer, per exemple, 100 proves diàries de detecció del Covid-19 a l'Hospital de Sabadell. Malgrat això, des del centre sanitari creuen que el coneixement de la malaltia avança força ràpid i també diuen que les xifres no retraten la realitat. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Ha fallat la previsió. Així ho assegura el cap de servei de malalties infeccioses del Parc Taulí, el doctor Manel Cervantes, qui fa autocrítica per no haver previst que el coronavirus s'estendria d'aquesta manera.
El que ha fallat és la previsió de tots, jo també m'incloc, de pensar que això seria una cosa que s'estendria molt. Tots vam pensar, quan va començar a baixar a la Xina, que el que havia passat és que d'aquí s'havien escapat uns quants casos, que això havia fet uns petits brots, el pacient de Mallorca, el pacient de Canàries, el pacient dels Alps, però que aquí s'acabaria. I de cop a Milà, a la zona de Milà, comencen a pujar i només 10 dies després comencen a pujar aquí. I llavors aquesta previsió de que això podia ser tan important no la teníem, no teníem comprats aquests tests.
El doctor Cervantes estima que la gent infectada amb pocs símptomes o sense és entre 5 i 10 vegades superior a la dels casos coneguts, però aquest nombre d'infectats elevat no és una mala notícia, perquè al calcular la mortalitat, si es detecten pocs casos, surt més alta. En canvi, si es coneguessin tots els casos reals, sortiria molt més baixa. Cervantes creu que entre el 2 i el 5% dels afectats no es recuperen i moren, però la gran majoria no, i posa com a exemple que entre els majors de 90 anys, 4 de cada 5 se'n surten. Tampoc considera que la Xina hagi anat lents en el moment de conèixer la malaltia, ja que en un sol mes van detectar el brot, el van associar al mercat de Wuhan, van trobar el virus i el van estudiar genèticament. Encara, però, no hi ha un tractament amb fàrmacs. Aquests només tenen un efecte parcial i, a més, molts pocs tenen estudis que els validin. El coronavirus tampoc té vacuna. Ara mateix el més important és el suport respiratori amb ventiladors dels pacients que s'ofeguen. D'aquesta primera experiència amb la pandèmia, el doctor diu que se'n podran extreure alguns aprenentatges.
Quan descobreixes que tenim el brot, que tenim molts casos, això ja porta 2 o 3 setmanes circulant. Amb la qual cosa, no podem estar tan tranquils de dir no, aquí no n'hi ha, aquí no n'hi ha, aquí no n'hi ha. Ostres, el dia que comences a tenir les 3 pneumonies dels avis de la residència, resulta que ja tenim tot el personal infectat perquè fa 15 dies que està circulant. I això, ara ho sabem, no ho sabíem.
Ara també se sap que quan algú s'infecta no cal anar a l'hospital si no es pateix pneumònia. L'afectat pot quedar-se aïllat a casa i fer-s'hi les proves.
I precisament avui ha estat un dia negre pel Taulí. Si ahir us explicàvem que per primera vegada des de l'inici del coronavirus l'Hospital de Sabadell registrava més pacients curats que víctimes mortals, avui 1 d'abril les dades són menys esperançadores. Tornem a batre a un rècord, però de defuncions, 16 en 24 hores. Ha estat l'increment més gran en un sol dia de víctimes mortals des de l'inici de la pandèmia. En total, han mort a Sabadell 144 persones. Pel que fa al número de pacients ingressats a l'UCI, són 55, 6 pacients més que ahir. En relació relació als afectats pel coronavirus, ja són 589 els hospitalitzats. Hi ha 499 ingressats a planta, 55 a l'UCI i a l'Hotel Verdi ja arriben a ser 35. Per tant, en aquest establiment hoteler són 10 pacients més els allotjats que ahir. Cal recordar, però, que a l'hotel de Francesc Macià també hi ha 16 pacients ingressats per altres patologies. L'altra cara de la moneda són les altes acumulades. Des de l'inici de la pandèmia se n'han registrat 191, 47 més que les registrades fa 24 hores. La Covid-19 també bat rècords de morts a Espanya amb 864 en un dia i s'han superat ja les 9.000. També s'ha superat una altra barrera psicològica pel que fa als infectats, que ja són més de 100.000. A Catalunya ja hi ha prop de 20.000 casos amb coronavirus i 1.849 morts. Del nombre total d'afectats, 1.769 estan greus i 3.244 són professionals sanitaris. Des de l'inici de la pandèmia s'han comptabilitzat un total de 5.701 altes hospitalàries. I no deixem de parlar de xifres perquè el Vallès Occidental concentra el 16% dels casos de coronavirus diagnosticats a Catalunya. En total, hi ha 2.993 casos confirmats a la comarca amb dades d'aquest migdia, 434 més que el dia anterior. Representa una crescuda de prop del 15% en només 24 hores. Són unes xifres que ha publicat l'Observatori del Consell Comarcal. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Pel que fa a Sabadell, és el municipi amb més casos del Vallès, 887. De fet, és la segona ciutat catalana amb més persones infectades després de Barcelona. Després de la nostra ciutat hi ha Terrassa, que tot i tenir una població semblant, només ha registrat 471 casos. Tot i això, és el municipi que més casos ha confirmat en les últimes 24 hores, un total de 112, a diferència de Sabadell, que n'ha comptat 67. Seguint el rànquing de municipis amb més casos, després de Sabadell i Terrassa, hi ha Sant Cugat, amb 190 positius, Cerdanyola, amb 184 i Rubí, amb 134. Pel que fa al major increment de casos relatiu, l'augment més accentuat es produeix a Matadepera, amb un 58,3%, Rubí amb un 52%, Sant Quirze amb un 39% i Terrassa amb un 31%. A la part baixa de la taula hi ha Rellinars, on no hi ha hagut cap cas positiu de la Covid-19. El segueix Gallifa amb un cas i Sant Llorenç Savall amb dos casos. Pel que fa a les taxes per cada 100.000 habitants, la pitjor situació la trobem a Ripollet, amb 255 casos. Després ja venen dues zones de Sabadell, el districte 6è, amb una taxa de 246, i el 5è, amb 245 casos per cada 100.000 habitants.
Avui també hem conegut el cas d'un infermer del Taulí amb Covid-19 que està passant la quarantena a casa seva. Ell és el Josep Maria Barrades, que porta més d'una setmana aïllat en una habitació. Després d'uns dies amb febre i malestar, mica en mica els símptomes han anat desapareixent i confia que la prova que es farà a finals d'aquesta setmana resulti negativa. El seu objectiu és recuperar-se com més aviat millor per poder reincorporar-se al seu lloc de feina i poder fer un cop de mà als seus companys de l'hospital. Barrades ha admès que el Taulí s'ha capgirat com un mitjó per atendre les necessitats derivades de la crisi sanitària. Un escenari fins ara desconegut que s'ha pogut tirar endavant gràcies a l'esforç de molts sanitaris com ell. En declaracions al Notícies Migdia, aquest infermer, ara de baixa i passant quarantena per coronavirus, ha agraït el reconeixement ciutadà que cada dia els fa la gent sortint a aplaudir a finestres i balcons.
Això és un suport moral tremendo, perquè, ja dic, la nostra professió no està pagada, no, ja no parlem de diners. Lo que realment gratifica és que la gent reconeixi la feina que fas, no? Són aquests petits detalls el que a tu te fan dir, ostres, jo m'he ficat aquesta professió per alguna cosa, no?
Assegura que aquest tipus d'accions reconforten i confia que un cop superada la crisi sanitària la població sigui conscient de com és d'important tenir una sanitat pública i de qualitat.
Portem molts anys de moltes retallades, de moltes dificultats i d'una feina molt dura que fem en el nostre dia a dia i que fins ara, i estic, que és ara quan te reconeguin tot això, no? Però fa molt temps que estem malament i que estem en condicions precàries perquè els nostres governs han estat retallant, no? I m'agradaria que això servís perquè després la gent se torni a recordar de que estem aquí i lo important que és tenir una sanitat pública i de qualitat, no? I això ho hem de fer entre tots.
Josep Maria Barrades també ha llançat un altre missatge als sabadellencs en la seva entrevista a Ràdio Sabadell. Cal ser responsable i quedar-se a casa mentre els contagis no es redueixen.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe, radiosabadell.fm.
L'empresa vallesana Accent Systems ha desenvolupat un dispositiu que permet identificar els contactes que ha tingut una persona que doni positiu per coronavirus. Tot plegat funcionaria amb polseres amb Bluetooth que guardarien a la seva memòria les altres polseres que han estat en contacte amb ella els últims dies. D'aquesta manera es podria identificar de forma fàcil i ràpida les persones que podrien haver estat contagiades quan algú dona positiu per la Covid-19. Així no caldria aïllar tota la societat, sinó només els casos de risc. D'aquesta manera l'empresa defensa que l'impacte econòmic seria molt menor. Com a idea inicial, consideren que es podria aplicar a zones geogràfiques concretes, com ara Igualada i la Conca d'Òdena, o en col·lectius essencials de risc.
El problema està en quan ja no estan atenent una d'aquestes persones i estan doncs, a la zona de descans o estan a la zona de canviar-se o el que sigui. Llavors, aquestes interaccions fora del moment de l'acció en particular és quan llavors es comencen a transmetre els virus entre unes persones i les altres. Llavors, el que deia, no? Doncs un col·lectiu com el sanitari o fins i tot doncs, l'exèrcit, policia, doncs, són uns col·lectius que estan molt exposats i que són molt necessaris en aquests moments.
Sobre la incertesa que genera pel que fa a la nostra privacitat, des de l'empresa asseguren que tota la informació està encriptada i que només la podria llegir el destinatari final, ja sigui una empresa o un govern.
Una possibilitat és que sí que l'entitat receptora d'aquesta informació sí que pot accedir, perquè al final d'alguna forma s'acaba relacionant doncs, aquella pulsera amb aquella persona, perquè tu vols trucar a aquella persona per dir-li que pot estar infectada i que s'ha de confinar. No? Això és una possibilitat. I l'altra és que no s'acaba relacionant la pulsera amb una identificació de persona normal, sinó que hi ha una aplicació mòbil en la que té una identificació aleatòria que ningú sap que es correspon a aquella persona, que la fem servir per notificar-li que ha sigut infectat.
De moment, el sistema ja s'està utilitzant en algunes zones de l'Orient Mitjà, on pot ser útil per aïllar, per exemple, els treballadors concrets d'una gran empresa i no haver d'aturar tota la producció. A Catalunya, el seu ús costaria d'estar justificat, tot i que l'empresa defensa que el Departament de Salut ja compta amb dades personals sensibles, com són els nostres historials mèdics. I l'empresa tèxtil sabadellenca Hugo Dax ha canviat la confecció de camises per la creació de mascaretes. Georgina Ferrer, copropietària de la companyia, ha explicat que tota aquesta reinvenció va començar de manera accidental quan van decretar l'estat d'alarma.
A mi se'm va ocórrer pues, fer-me'n una de tela. Llavors vaig ensenyar-li a ma mare i em va dir ui, ja em pots fer per tota la família. I així a lo tonto vam penjar-les a les xarxes socials i vam començar a tenir més comandes.
A partir d'aquest moment, molts clients em van començar a demanar i així va ser com la mateixa Ferrer, la seva mare i la seva filla han començat a cosir mascaretes sense parar fins a aconseguir-ne més de 1.300. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Des d'Hugo Dax Pro combina la confecció de mascaretes de cotó per a particulars amb la creació de mascaretes certificades per sanitaris. D'aquesta manera, explica Ferrer, venent-ne de cotó permeten que les mascaretes homologades se les quedin únicament al personal sanitari.
Són mascaretes que són 100% cotó i el bo que tenen és que es poden rentar. ¿Vale? Les mascaretes certificades tenen més són més protectores a nivell del virus, però aquestes mascaretes considero que se les han de reservar com siguessin per la gent que realment ho necessita, ja siguin doctors, infermers o tots els professionals que estan a primera línia. Llavors, d'aquesta manera també contribuïm a no esgotar aquestes mascaretes certificades.
Qui vulgui comprar una d'aquestes mascaretes o conegui alguna entitat que en necessiti pot contactar amb l'empresa sabadellenca a través de les seves xarxes socials i de la seva pàgina web.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
Esquerra Republicana reclama un dispositiu d'atenció específic per la població gitana com a col·lectiu de risc davant la crisi del coronavirus. La formació ha presentat la demanda a la Junta de Govern local, assenyalant que un gruix important d'aquest col·lectiu no té les eines necessàries a casa seva per rebre informació o per fer tràmits relacionats amb la situació actual. Francisca Maia, regidora gitana d'Esquerra, aposta per implantar una línia telefònica per atendre tots els possibles dubtes que puguin sorgir.
Que la població gitana no té les eines suficients ni la formació suficient per poder tramitar des de casa segurament aquest tema de l'ajuda als autònoms. No tenen una connexió a internet, no podran tenir un ordinador i estem parlant d'un percentatge molt alt. O sigui que específicament el que reclamem és que sí, o bé una línia telefònica específica on puguin poder fer aquest tràmit.
D'altra banda, també aposta perquè aquest mateix recurs gestioni les necessitats socials del col·lectiu gitano, ja que molts es dediquen a la venda ambulant i estan sense ingressos arran de la crisi del coronavirus. En aquest sentit, Maya assegura que hi ha prop de 9.000 gitanos a la ciutat i que molt pocs estan inclosos dins del circuit de serveis socials. A la ciutat i a la comarca hem tingut altres notícies relacionades amb el coronavirus que repassem tot seguit. El servei d'autobús de transports urbans de Sabadell serà gratuït a partir de demà i fins al 9 d'abril. La cooperativa ha pres aquesta decisió per premiar els treballadors de serveis essencials que es desplacen a la feina mentre dura aquest confinament total. D'altra banda, la Universitat Autònoma de Barcelona dona per acabada la docència presencial aquest curs per la crisi del coronavirus. Tot i així, es mantindrà la formació virtual durant el segon semestre. Ho ha acordat l'equip de govern de l'Autònoma, que ara està redactant un document marc d'instruccions generals que cada centre de l'entitat educativa haurà d'adaptar a les seves característiques. La policia de Sabadell ha interposat 16 denúncies aquest dimarts a persones que no complien el confinament. Els agents municipals han registrat aquestes denúncies per incompliment de mesures establertes entre el punt de la mitjanit de dilluns a dimarts i les 12 d'aquesta nit passada. Es calcula que des de l'inici del confinament els agents han denunciat al voltant de 620 ciutadans per aquest motiu. I la Universitat Politècnica de Catalunya posa en marxa la plataforma virtual per atendre demandes de tecnologia pel Covid-19. Mitjançant el Centre d'Innovació i Tecnologia, la institució arrenca una plataforma virtual per atendre la demanda de tecnologia provinent d'entitats, professionals de la salut i empreses i oferir solucions i capacitats tecnològiques dels més de 200 centres de recerca de la UPC.
Estem en fase d'alarma pel coronavirus Covid-19. És molt important que a la mesura del possible us quedeu a casa. Hem de frenar la corba. Per estar informats al minut, entreu al web www.sabadell.cat, al canal Salut de la Generalitat o a les xarxes socials oficials. Recordeu extremar les mesures d'higiene i, si noteu símptomes, truqueu al 061.
Ajuntament de Sabadell. Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Més notícies relacionades amb el coronavirus, però més enllà de Sabadell i de la comarca. 362 usuaris de residències han mort amb el coronavirus, segons Afers Socials. També hi ha confirmats 830 positius en geriàtrics i s'han fet 189 derivacions hospitalàries. Afers Socials ha apuntat que el coronavirus ha entrat al 30% de les residències i ha destacat que cal dirigir molts esforços per evitar que ho faci en el 70% restant. En total, 317 de les 1.073 residències tenen algun positiu o resident diagnosticat. La crisi provocada pel coronavirus ha deixat a l'atur temporal més de 571.000 catalans, segons dades actualitzades avui pel Departament de Treball. En total, s'han presentat 76.048 sol·licituds temàtiques per presentar un expedient de regulació temporal d'ocupació, un ERTO. En comparació amb dimarts, el balanç d'afectats per aquesta regulació temporal de la feina a Catalunya ha crescut en 23.526. La Generalitat comença a tramitar els ajuts per a autònoms a partir d'avui. Els treballadors autònoms, volíem dir, són un dels col·lectius més perjudicats, i és que 6 de cada 10 per compte propi han suspès la seva activitat des que va començar la pandèmia del Covid-19 i el confinament. L'ajuda del govern serà de fins a 2.000 euros per cada autònom que pugui acreditar una pèrdua notable d'ingressos pel coronavirus, una prestació que no podran complementar amb cap altra ajuda, ni pública ni privada. L'IBEX 35 tanca la primera sessió del segon trimestre amb una caiguda del 3%. L'IBEX ha tancat perdent 6.600 punts després d'un primer trimestre marcat per importants descensos en les cotitzacions. La borsa espanyola ha arrencat el segon en negatiu. Comissions Obreres demana al govern que intervingui les instal·lacions i recursos de la sanitat privada per fer front al coronavirus. En un comunicat, el sindicat ha assenyalat que cal posar tots els recursos per intentar sostenir el sistema sanitari, també els privats, per la qual cosa també ha suggerit a la Generalitat que reorienti la indústria perquè fabriqui material sanitari de protecció per hospitals, residències i altres centres sociosanitaris. El govern espanyol injecta 15 milions d'euros a les televisions privades per la crisi. Ho ha aprovat en un decret llei. L'executiu de Pedro Sánchez ha aprovat aquesta injecció que es pren com a mesura per compensar la davallada de publicitat que ha provocat la crisi del Covid-19. Itàlia allarga el confinament almenys fins al 13 d'abril. Les mesures restrictives es mantindran com a mínim fins després de Setmana Santa. Per tant, aquesta mesura tenia com a data límit el 3 d'abril, però el govern ha optat per ampliar 10 dies més el tancament de tot el país. El ministre de Salut italià, Roberto Speranza, ha defensat no caure en optimismes fàcils que puguin frustrar els sacrificis fets, si bé ha assegurat que van pel bon camí. I un últim apunt, confirmat el primer positiu per coronavirus en un camp de refugiats de Grècia. Es tracta d'una dona d'origen africà del camp de Ritsona. La dona ha presentat símptomes quan estava a l'hospital de la capital grega, on acaba de donar a llum. Les autoritats sanitàries estudien ara amb qui ha estat en contacte per veure la traçabilitat del coronavirus. Tampoc no descarten que hagi pogut contagiar-se al mateix hospital.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Davant l'allargament de l'estat d'alarma pel coronavirus, el centre d'esports finalment ha aplicat un ERTO a la totalitat dels seus treballadors, incloent la primera plantilla. El club ho ha confirmat aquest migdia i es converteix en l'11è equip del grup 3 de segona B que el presenta. En declaracions a Ràdio Sabadell, Bruno Batlle, el director general del centre d'esports, ha recalcat el compromís i la comprensió dels afectats.
Inclou a tots, jugadors, tècnics, empleats. Tenim la sort de tenir un equip molt compromès en el club i quan dic equip no dic només jugadors i tècnics, sinó també els empleats, però realment és una de les nostres fortaleses i bueno, ells saben que el club sempre ha treballat doncs de forma seriosa, professional, per garantir la seva estabilitat i per tant també saben que un cop sortit d'aquesta crisi doncs treballarem conjuntament amb mesures perquè es vegin el menys afectats possible.
Dins la complicada situació, Batlle també ha volgut rescatar algun aspecte positiu. Segons ell, l'actual salut del club permet afrontar aquests temps amb unes garanties que no s'haguessin donat el curs passat.
Com a club, per sort, arriba en un moment on hi ha una estabilitat important i que ens permet doncs suportar aquesta situació d'una forma molt... Bueno, en condicions molt millors, com tu deies, que per exemple, si hagués sent la temporada passada, no? Vull dir, en aquest sentit, doncs, és molt més gestionable ara que hagués estat la temporada passada.
D'altra banda, el centre d'esports mantindrà una quota de 25 euros per jugador de la base pel primer fill i de 15 a partir del segon de cara al mes d'abril.
Notícies vespre.
L'actriu sabadellenca Mariona Ribas ha estrenat aquesta tarda una nova sèrie a TV3 que està ambientada en el confinament que ens ha tocat viure aquests dies. Es titula Jo també em quedo a casa i explica com viuen 8 persones el fet d'estar aïllades i comunicar-se només a través de les xarxes socials. Ribas ha explicat qui és el personatge que li ha tocat interpretar.
El meu personatge és la Sara, és una noia que està embarassada i que manté una relació amb en Riqui i a la vegada és amiga de la Marina. El Riqui és el personatge del Dafnis Baldut i la Marina és el personatge de la Maru Ulldemolins, i que és super fan i s'ha enganxat molt. No, de moment no descobrim si ja era fan d'abans o arrel del confinament s'ha fet super fan del Martí i la Gala, que són dos influencers que fan la Diana Roig i el Bernat Mestre, respectivament, que proposen rutines d'entrenament, músiques, o sigui, són com una mica aquest influencer mega motivat, no?, que existeix a les xarxes, no?, Instagram concretament.
La sèrie s'ha pensat, escrit i dirigit en menys de 3 setmanes i s'emetrà cada dia després del programa Cuines per TV3. També es podrà seguir per YouTube i l'Instagram de la televisió catalana. En total hi ha 10 capítols i avui se n'ha més el primer. Un minut per 8:15. És moment de tancar el Notícies Vespre d'aquest dimecres 1 d'abril, recordant-vos que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.com. catalunya.fm amb actualitzacions a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 del matí amb aquests butlletins horaris i a dos quarts de dues del migdia amb el Notícies Migdia dins d'aquesta programació especial de serveis mínims arran de l'estat d'alarma. Com sempre, recordeu, quedeu-vos a casa, que ja venim nosaltres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.